A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Heu vist la pel·lícula Ratatouille, quan el malcarat crític gastronòmic fa una cullerada del que podríem dir el nostre tombat, que li provoca com un flashback immediat fins a arribar al moment quan era infant? És el que té la cuina, que ens connecta amb el territori, amb la família, amb els costums. Quin plat hauran triat els conversadors d'aquesta setmana de ràdio? Fanny Guerrero, fundadora d'Educa Clown, l'escriptor Sebastià Portell, la investigadora en cèl·lules mare, Marta Vilà, el navegant oceànic Hugo Ramon i el metge del 061 Jaume Gomila. Els divendres d'agost posam un plat a taula.
Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Il donne de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Pas longtemps chemin, tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie.
A veure, Fanny Guerrero, com te trobes, com estàs?
Pues muy contenta de estar aquí contigo otra vez.
Mira, mira, han passat 5 dies, quasi, quasi, ja. 5 trossets d'entrevista, d'aquesta conversa, més que entrevista, d'aquesta conversa polisèmica que volem acabar avui, que és divendres, si mos escoltau en directe, ja connectant en aquesta hora amb IB3 Ràdio, posant un plat a taula. Tu què posaries ara aquí per compartir això? Que fos molt fàcil.
Pues mira, si me tienes que decir la verdad, que cuando tú me dijiste receta, te lo he dicho, yo pensé, voy a dar una receta familiar y me va a parecer súper interesante, ¿no? Y algo así un poco fuera de lo común y todo el mundo lo va a apuntar y me dan la ola. Pero realmente lo que yo más haría es un pamboli.
Un pamboli.
Porque es que no me da la vida. Yo le decía, no puedo decir que una receta sea un pamboli, porque eso no queda bien, pero yo la etapa, sobre todo, de los 20 a los 40 casi, al ser madre, trabajar y tal, pues no te da la vida para... Y comida preparada, ahora está muy de moda, pero hace unos años no. Entonces, para que mis amigas vinieran a casa y me viesen, pues pambolí, no me daba porque hay un poquito de pan, tomate, como que...
Pero es súper entretenguto, ¿no?
¿Es fantástico? Escucha, y es caro hoy en día un pambolí.
Y es que, efectivamente, si vas a posar bona taca damunt sa taula, es que un bon oli verge de Mallorca, per exemple, un poquet de formatge de Mahó, sal d'Eivissa, no sé, podem fins i tot agermanar totes ses illes amb un pambolí.
Yo tuve una temporada con 44 años, eso sí, muy mayor ya, no me lo puedo creer, que yo dije, me voy a ser vegetariana, ¿no? Y me hice vegetariana pues para no hacer daño a los animales y todo eso, y pues vegetariana, hice un pambolí y puse jamón serrano, y me dijeron, ¿y jamón serrano? Digo, pero no asimilaba que jamón serrano era carne, tío, que... O sea, mi cabeza había dicho, vale, ok, fuera carne, pero jamón serrano no.
Hi ha prioritats.
Així, totalment.
Val, però crec que sí que mos proposaries i que crec que te surta molt bé ses creps, no?
Sí.
Ja tirant cap a aquesta part més francesa, belga,
sí,
de bon?
Belga. Lo que pasa es que mi familia se crió en la parte de Francia, ¿vale? Por un tema político, un tema también cultural, económico, lo que sea, pues ellos hablaban francés, porque antiguamente hablar flamenco era de los pobres. Ellos tenían tierras y fábricas, y en aquel momento, hoy en día es al revés, pero en aquel momento si hablabas francés era cuando te criabas.
Sí. Quedaba más bo.
Quedaba mucho mejor. Entonces se criaron allí y entonces ellos hacían crepes, pero crepes, no las... O sea, crepes. ¿Vale? Entonces, claro, esa es una receta familiar... Que voy a contar.
Venga.
La tengo que contar.
Por favor, sí. Porque es... Ara... A veure, si te'n recordes de memòria, genial.
Sí, mira, me lo he apuntado porque digo, sí. Si lo digo mal, qué fatal, ¿no? Mira, tú coges,
sí.
Y pones 6 huevos,
sí.
Y los bates. Le pones 6 cucharadas de azúcar. 6 cucharadas de azúcar de girasol.
De aceite de girasol. Sí.
Pones una pizquita de sal.
Sí.
Sí. Pero tienes que ser por este orden porque si no, luego no va bien. Luego le pones, así cuando está todo batido, le pones 1/2 kilo de harina. Y todo se hace una pasta muy dura con el tenedor. Es bueno, hay máquinas que lo hacen, pero normalmente con el tenedor te cuesta un montón. Y después, cuando ya lo tienes todo duro, vas añadiendo poco a poco 3 vasos de leche y lo vas diluyendo y una cerveza. Ajá, y que todo repose y luego ya las haces. Están buenísimas.
Clar, esa llevadura de esa cervesa o esa cervesa actúa de llevadura.
Total.
Val? I després de que les farceixes, què hi poses aquí?
Mantequilla, de tota la vida, mantequilla buena, eh? Mantequilla. Y eso está buenísimo. Y claro, y esto, yo tenía dos hijos, estaba divorciada, todo ese rollo. Claro, estaba sola con ellos, ¿no? Y el padre no estaba. Con lo cual, en casa siempre tenía niños porque mis hijos, cuando hay más hijos, se divierten todos y todos se lo pasan. A mí me da trabajo de hacer comida, pero también pues ellos se lo pasan mejor. Entonces, como mucha gente, lo típico, que no come una cosa, que no come no sé qué, pues hacía crepes. Entonces, muchos de ahora ya son mayores, son todos más altos que yo, la verdad, pero todavía cuando vienen, ¿cuándo vas a hacer la crepe? Hace familia un poco, ¿no? Claro. Es un poco un momento donde sí. Tienes para conectar con
sí,
ellos.
Sí. A més, com ha dit, no fa ni crepe, crepe. Doble crepe, vull dir que quedi clar sí. Que és una crepe de ses bones.
Totalmente.
Ah, no fet així de qualsevol manera.
No, un amor.
Fanny Guerrero, que és fundadora d'Educa Clown, que és artista, que és clown, una disciplina que va començar a estudiar quan tenia 20 i pico d'anys, no?
Pues yo, la primera vez que vi un clown que era en un aeropuerto, pues yo debía tener 20 años.
¿En un aeropuerto?
Sí, ¿vale? yo estaba así, fíjate. Sí, la vida es que es muy loca porque te va llevando a cosas que tú no crees nunca, ¿no? Yo estaba de comercial para una firma de alta cosmética, para Canevo, y hacía muchas interislas, viajaba muchísimo, ¿no? Y entonces en un aeropuerto había una campaña de, no era de sonrisa, era de payasos, pero hay unos payasos de estos de hospital que son europeos, no me acuerdo el nombre. Y vi la foto y pensé, bueno, voy a hacer una cosa para ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que lo que comentaba antes, que cuando has tenido experiencias en tu vida, a veces quieres ayudar a los demás, pero en el fondo te quieres ayudar a ti, ¿no? Entonces, había algo dentro de mí que quería ayudar. Investigué y vi que en Mallorca había una asociación que llevaba un año, que era Sonrisa. Y me presenté, fui allí y dije, mira, quiero trabajar con vosotros. Yo me mareo en los hospitales, pero quiero trabajar. Y en aquel momento la persona que estaba, que era Leonor, me dijo que bueno, que vale, que todo bien, porque necesitaban gente, pero que tenía que formarme, vale. Tenía que tener un espectáculo, que tenía que tener X cosas que yo no tenía, ¿no? Y entonces empecé a buscar y empecé a hacer teatro y pillé 2 años en la isla que hubo muchas formaciones. Vino mucha gente de fuera, entonces había mucho movimiento artístico, pude hacer formaciones con gente muy buena y me lo pasé, fue increíble porque a mí también me ayudó mucho a nivel personal porque... Como comentaba, te ayuda a estar presente, a respirar, a mirar a los compañeros a los ojos, a mirarte a ti, a ver qué te pasa, porque tú cuando ofreces algo tiene que ser desde tu verdad, si no, no funciona, ¿no? Entonces, hay todo un tema, no es terapia, ni mucho menos, pero es muy terapéutico. O sea, el teatro en general, es que todo aquello para mí fue un boom.
Nafani Guerrero, quan vol aconseguir alguna cosa, va cap allà?
Siempre. Yo nunca he entendido el no. Esto yo lo pensaba y siempre lo he visto una cosa maravillosa y ahora que mi hijo le hace lo mismo ya no me parece tan maravilloso porque digo, ¿será posible? Y luego pienso, pues es igual que tú. O sea, tú le dices que no y esa palabra no existe. Pero no es un tema de límites o de imposición. Es un tema de que si yo quiero esto, pues voy. ¿Cómo que no puedo ir? Bueno, pues si no voy por la derecha, voy por la izquierda, pues si no, pues no todo lo consigo, ni mucho menos. Pero sí que...
Pero no dejarás de intentarlo.
Exacto. O sea, algo tal, pues voy para allá.
Escolta, ara tenim aquí aquestes creps que t'han sortit boníssimes, per cert, m'encanten, ja mos hem apuntat tot la recepta.
Claro que sí.
Hem de jugar més, els adults. Hem de jugar, els adults, que no jugam.
Para mí, pero eso ya es personal, ¿eh? Es que la vida es un juego. Es que nos creemos que somos o el presidente, o la jefa, o la empleada. Es que es un juego, estamos jugando. Esto es un juego, si te vamos a morir. Yo siempre lo pienso, digo, si te vas a morir, chiquillo, ¿qué más te da? Si me da igual hablar contigo que con el rey, que con la que está ahí abajo, ¿qué más da? Es un juego, tendríamos que jugar más, tomando las cosas más a la ligera. Claro que todos necesitamos pues dinero, pues recursos, y es verdad que tienes una mala época, una enfermedad de un familiar, una muerte, y la vida trae cosas muy chungas, pero al final es un juego, es que tú entras aquí y sales. No hay más. Uh-huh. Luego, pues bueno, tienes que experimentar. O sea, no quiero parecer un libro de autoayuda o frases hechas o todo esto, pero sí que creo que tendríamos que aprender a usar el humor mucho más y el juego, porque reír nos une. Yo lo he dicho mil veces y es verdad. O sea, yo cuando tú te ríes con una persona y te miras a los ojos, te estás riendo, te quieres, aunque luego te caigas fatal y te pongas a parir, ¿no? Pero en ese mismo momento hay algo que se abre. Entonces yo creo que sí, que deberíamos jugar muchísimo más y aligerar mucho esas cargas, esas jerarquías familiares y laborales.
Fanny Guerrero, mos ha encantat tenir-te aquesta setmana, mos ha encantat aquesta conversa. Res, menjarem molt de creps, escoltarem molta música, llegirem molt de llibres, serem creatius, mos atrevirem a fer coses i, sobretot, jugarem.
Mucho, mucho.
Bon estiu.
Gràcies, guapa.
Je dresse la table, demain nous verrons.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más. Si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz al sol. Te doy mi sonrisa y te cambia la vida, hoy tu lotería voy a ser yo, voy a ser yo.
Hugo Ramón, no sé si fa bona oloreta, sí, fa bona oloreta. Vinga, sí, fa bona oloreta. El que t'has triat fa bona oloreta, però ara el meu cap se'n anava a una d'aquestes travessies que has fet tantes dins la mà. No sé jo si comences a cuinar i a fer xup-xup o has de tirar de productes liofilitzats.
Menjar a la vela oceànica, pues, bueno, jo menjo sempre el mateix, a les meves regates oceàniques. La base, evidentment, és de productes liofilitzats, que en el final que és un plat deshidratat, però que no perd les propietats. Normalment hi ha molt poques empreses en el món que ho facin, però quan vaig començar l'any 2003, 2004, 2005, era incomestible. I ara la veritat és que disfrutes. A més, jo som vegà i hi ha una empresa liofilitzat d'un amic meu de Canadà que només són vegans, que inclús els meus amics no vegans menjaven els vegans perquè eren molt millors que els altres. Eren uns plats espectaculars. I normalment jo sempre ho complemento amb unes compotes aquestes de poma de nin petit i anquilites. I me menjava col capate vegano, però la veritat és que en el final, crec que una setmana abans d'arribar a darrere de Guadalupe ja no podien sumar-ho més i només menjava anquilites, que sempre tinc un pot d'oli de soia també, que és una de les poques coses que duc de pes així en el barco. I era, quan havia de menjar alguna cosa era oli d'oliva. I després menjava nous també.
Molt bé, que dona molta energia.
Estava molt calculat tot.
Aquestes galletes marineres, aquestes galletes d'oli, mai més ben dit que varen néixer, de fet, per conservar-les a travessies. Hugo Ramón, que és regatista, que ens està acompanyant tota la setmana navegant oceànic, ara, a més, també amb molta feina de conferenciant, divulgador, que ha escrit llibres, que és directiu d'Esclonàutic de Palma, que ha creuat 4 vegades i va per la 5a l'Atlàntic en solitari, en la mini-trànsit, que ha fet la volta al món a vela. Nosaltres anàvem descobrint que és una persona apassionada, que si hi ha un obstacle mirarà com superar-lo, si l'ha de votar el votarà i si li dona la volta, li donarà la volta. I deies que ets vegà i que això feia bona oloreta, que és vera, que estàs preparant.
Doncs pues mira, primer m'agradaria explicar-te dues coses. A mi la cuina m'agrada per dues coses. La primera, m'agrada perquè a la cuina puc ser caòtic. Normalment el meu dia a dia tot és 1 més 1 és 2 i tal, i a la cuina puc, a la meva part artística, bueno, ara m'he posat un poc a fer de DJ, però bueno, no dona gens bé, la cuina és aquesta part de tal, i això m'agrada molt perquè me calma. I després també m'agrada molt cuinar, perquè m'agrada molt cuinar per la gent, perquè jo intent no ser esvegà pesat de no sé què, perquè la gent li cansa, i el que intent fer és, quan la gent ve a casa meva, fer 25 plats diferents vegans, amb carn vegetal o no, o n'hi ha que tal, perquè la gent pugui dir, pues jo sí que això està boníssim, jo m'ho podria fer qualque vegada. Sí. I és la meva manera de convencer la gent. Per això sí, m'agrada molt cuinar a casa meva. Avui, no sé si ho sents aquesta oloreta, si sents el xup-xup, però ho he estat pensant i te vull fer una pita d'heura amb porro, amb bolets, amb nata de cibada i xerri.
Bueno, això sona com alta cuina.
Bé, perquè t'ho pots dur, t'ho pots dur embolicat, t'ho pots menjar a casa, ho pots tallar per la meitat i tal, és fantàstic. A mi, per la gent que no ho sàpiga, la heura és una espècie de carn vegetal molt sana, amb no només 2 litres d'ingredient, que pot substituir qui vulgui, no vull que senta càtedra, en el pollastre. ¿Vale? I el que faig primer, com tot bon pla, comences amb un sofregidet de porro, ¿vale? El faig sofregir, en breva, amb un pot d'all. Després li poc un poc li pos la nata de cibada i deix reduir, i després una cosa que vaig aprendre en els llibres de cuina, dejas, no, com era, dejas reposar,
sí,
no? Deixes
sí.
De costat, no? Però podeu emprar la mateixa paella si no vos fa ganes tenir dues altres paelles. I després, el que fèiem amb la mateixa paella, amb una altra, si teniu moltes paelles a casa, és que podeu començar a daurar la heura, ¿vale? Com si fos pollastre, amb un pot d'oli d'oliva, virgen extra, Després vaig afegir els bolets, que podeu posar els bolets que vos dongui la gana. O sigui, això és al gust del consumidor, però ben doradets també. En aquest cas, m'agrada normalment posar-li un pot de salsa de soja o en esporros o a seure, les dues coses, no? I després, quan ja queden pocs segonets per apagar el foc, m'agrada tallar uns les tomàtiques chili i posar-les allà amb un pot més d'all. No m'agrada que estiguin molt potxades, perquè m'agrada donar-li aquest toquet de frescor que romp un poc el plat calent amb un toquet de frescor de tomàtica.
Molt bé.
Després ho mesclam tot. I el pa de pita, que, òbviament, l'haurem posat a torrar un poquet, l'haurem obert i tal, el posam tot allà de dins, i, per adults, per nins, per amics, per conquistar un home o una dona, meravellós. Mano de santo.
I aquesta Eura, però m'has de fer només un mini apunt, és una marca comercial.
És una marca comercial, però és com es Danone, no? Al final, que és iogurt, se diuen de la mateixa cosa.
Sí, però tu que agafes aquí?
Jo agafo una cosa que diuen bocados especiados.
Molt bé.
Però és justament els bocados especiados, quasi tothom li diu Eura. Ha agafat el nom de la marca un poc a nivell general.
Val, que no és aquesta planta enfiladissa, és que, clar, com que jo aquí en els nostres conversadors els demano 4 punts abans, dic, ara en Hugo Ramon mos està fent una pita en planta.
Sí, un vegada vera d'aquest, no?
Exacte. Sí que ho dus fins a les darreres conseqüències. Escolta, fantàstic. I moltes gràcies per haver estat amb nosaltres tota aquesta setmana. Veiem que ets un home de veres apassionat. Jo em pensava que tardaries més a contestar-me i me vares atropellar quasi se pregunta. Passió. Això és el que mou en Hugo Ramon. Passió, però per fer aquestes coses que són apassionants i que després comptes, també necessites molt de suport. I això sempre queda un poc malament com a dir-ho, no?
S'ha de posar una música aquesta és un poc melòdica, així, una clàssica, s'enfonsa el Titanic o alguna cosa així.
No, però sempre se necessiten molt d'amics, moltes mans, però també molt de suport, molt d'esponsors per poder fer això. Que tu tens molta trajectòria, tens un bon currículum per explicar-ho, però per què una empresa s'ha de lligar a una aventura com, per exemple, la cinquena minitrans a Tugo?
Bueno, perquè els navegants oceànics en el final estem vivint aventures reals, no? Que no són darrere una pantalla, i crec que a vegades lligar certs valors avui en dia ja és el que és la novetat, no? Estic veient, em fa un poc de pena, moltes empreses que en el final s'estan lligant a coses molt efímeres i crec que en el final no és un rumb que moltes empreses a llarg plaç vulguin prendre. Jo crec que en el final agafar un rumb de coses un poc més, bueno, anava a dir terrenals, però bueno, és d'anar a la mà i d'aventures de veres que fan somiar la gent, crec que a llarg plaç una empresa seria molt més interessant, no? Jo m'agrada fer vibrar, m'agrada acompanyar empreses amb passió. Una mini Transat pot servir l'empresa tant internament com externament, no? Internament perquè en el final pues, la gent que fa feina pues, se veu vinclada en aquests projectes. I en el final pues, ho ha de considerar com a seu, perquè ho és. I bueno, en el final aquests projectes pues, tan reals jo crec que avui en dia falten. I crec que estic segur que no tardarà molt en que torni a haver un canvi de rumb, no? Tot aquest marketing que a vegades estem fent avui en dia, de molta immediatesa dins les redes socials, i crec que el millor mos donem compte que mos hem passat de frenada i ho tornarem un poquet a les coses tangibles i les coses que mos facin vibrar, sofrir i plorar i riure.
L'objectiu per a la cinquena minitransat?
L'objectiu és fer la cinquena minitransat perquè és el que dèiem un poc abans i evidentment té un poc una part d'ego perquè no m'agrada, però bueno, ja ho tinc un poc integrat. No m'agrada ser ego en general, ho intento llevar de la meva vida, però sí que és vera que vull fer una quinta perquè ningú té 5 minitransats en el món. I al mateix temps la vull guanyar. Jo, saps que jo a passejar no hi vaig.
A veure, ego tampoc, a lo millor és emoció.
Emoció,
i
sí, no ho sé, a lo millor.
I que estàs orgullós, és orgull de dir-ho, no?
Poder fer una quinta mini Transat pues, ajuda pues, el mateix a seguir divulgant, a seguir sent els ulls dels mallorquins a l'oceà, que això, pues, mira, no tothom té la sort de navegar, no tothom té la sort de viure les coses que jo visc, i jo pues, sempre he trobat que era injust que la demés gent no ho visqués i jo sempre m'he prestat a poder-ho contar. I pues, una quinta mini Transat pues, donarà pues, un poc més d'anys de contes de Hugo, no?
I Dogo Ramon, un home que viu amb passió, com si fuera a morir mañana, que cantaria Leiva, i així hem començat aquesta conversa feta a trossets durant tota la setmana. Això és que teva també, i gràcies, molta sort.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà. IB3 Ràdio és Dial.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Un mar empestada a coques, una fauna perol. N'hi ha una que no té nom, i ets la més bona de totes.
Acabem de trobar en Jaume Guamila en ses mans... dins la massa, directament, no? Podríem dir literal. Com estàs, Jaume?
Beníssim.
Que bé.
M'encanta pastar i fenya.
No, no, ja te veig, eh? Li he de posar un poquet més d'aigua en aquesta pasta o no importa?
Tot està mesurat.
Tot.
Els capons, que és la meva família materna, tot ho mesuraven.
És a dir, tu no és allò de hi ha aigua fins que ja no en vulgui més?
No, no. Bé, de totes maneres, d'una manera local. Què vol dir això? Que empleaven el tassó de Danone.
Sí, sí.
Això és molt important.
Sí, la mesura era el tassó de Danone.
Exacte, un tassó d'aigua i mig d'oli. Un pessic de sal, que això és una mesura universal. Sí. I la llevadura de forner. Això per fer la pasta, per començar.
Bé, ja haureu notat, oients, que estem aquí preparant una coca amb en Jaume Guamila, una coca salada.
Sí.
Només recordant els oients que xerram amb tu, que ets metge de 061, que mos dus acompanyant amb la resta de conversadors polisèmics des de dilluns, que anem fent aquesta entrevista en trossets, que varen començar amb una cançó d'Uc, i que ara acabam amb quin plat a taula que mos proposes.
La coca amb proves. Això és una recepta que bé, la meva padrina ja la feia, ma mare la feia molt bona, i jo me'n va ensenyar, i passo un gust de fer-ne, les meves filles els hi entusiasma, i bé, li tenc es punta
que
fa.
Vinga, i ara és bon moment, i de memòria mos diries la recepta,
sí,
per prendre nota?
Fa tant d'anys que la faig. Mira, per una llauna que deu fer un pam i mig, sí, 30 i pico centímetres per 40 i poig, 300 grams de farina. En aquest 300 grams de farina, ara, com que m'ho vares dir que havia de dir una recepta, vaig mesurar lo del tassó.
Però si no agafem un tassó...
Al final van ser 150 mil·lilitres.
Val.
Perquè a vegades crec que encara guardo un Danone d'aquells antics amb les lletres marrones, sí, de Danone de ma mare. Però bé, i d'això, aquests 150 mil·lilitres d'aigua que els poses en calentí, un copet de perquè així desfà millor el que és el saïm i el que és la llevadura. i deia, torna-m'hi, 300 grams de farina, un tassó d'aigua, 150 mil·lilitres, s'enquilenteix, a dins aquella farina hi fas un clotet, sí, i poses una pessigada de sal, ara venen aquells daus de llevadura, perquè abans anaves en el forn i te'n donaven un trosset, sí, que feien, sí, ells, i d'aquell dau, en l'estiu, no importa, posa-li sencer, perquè en la calor tot puja molt aviat. I d'ahir, mig dau d'aquells, una curada de saïm, de porc,
sí,
i quan l'aigua està calenta, la tires allà de dins i comences a pastar, sí, allà on puguis, no? Llavors, he de posar oli. Mentre vas pastant, llavors ja hi tires la meitat de l'aigua que hem posat abans, o sigui, 75 mil·lilitres, mig tassó de Danone, allà de dins, i vas pastant. I vas pastant fins que aquella pasta se beu, la farina, se beu tota l'aigua i tot l'oli, i llevat, i el saïm estan ben desfets, i ja fa una consistència com elàstica.
Sí.
És com elàstica. Llavors la deixes reposar, tapada amb un pedaç. Si és en hivern, com bé, posa-la damunt el forn perquè li ajudi a tovar, i encens el forn a 200 graus, a vegades 205, depenent del forn, i llavors fas les preves. Clar, les preves els has d'haver preparat abans. Jo m'agraden molt les preves torrats en escaliu, perquè li donen un gustet, o si no, aquestes resistències que encara venen, perquè també se poden fer en el forn. Però aquest gustet de torrat,
sí, aquesta olor de torrat,
aquell fumet que els hi dona, aquell aroma,
sí, sí,
de preva torrat, sí, sí, aquell gruixa de mallorquins, aquests preves torrats els pot torrar dia abans, o el mateix dia, i els lleves totes les llavors, tota la pell, i fas unes tires així llarguetes, i en aquestes tires llarguetes hi poses una miqueta de sal, una miqueta de preva bo, un ratxet d'oli, preva bord, preva vermell, una miqueta d'ai teada molt petitet, i ho remenes. Jo vaig fent sostres,
sí,
dins una palangana d'aquestes fondes llargues, i cada sostre faig aquesta trampa, i llavors remenes tot, ho tastes amb un dit, i si t'agrada, i si no, hi fugeixes un pot de sal i prou. I mentre fas tot aquest cerimonial, la pasta ja ha tovat, lleves, és com una màgia, treus el pedaç de damunt el ribell, i veus que s'ha estufat. Ja fas aquesta pasta, untes allà amb una miqueta d'oli, sí, les voreres ben untades perquè no s'aferri, i estens la pasta. I amb la pasta vas col·locant aquelles tires de... pot ser lo generós que vulgui, jo en play per una de 300 grans, 5 preves si són grossets.
En la pasta crua, els
sí,
poses
sí, sí,
amb
la sí,
pasta crua, vas
amb la pasta crua, i després, amb bastant ben compostos, ja el fiques dins el forn. Jo tenc un truc personal, que és que me recordo que ma mare la feia, ja hi posava la carn tot d'una damunt, i jo espero que tot s'hagi cuit una mica més, perquè així la carn no queda més melosa, no queda tan seca.
Perquè després li poses trossets de llom, o què?
De llom.
De llom. Ja
pot ser llom i llom, que és més fluixet i més...
Ja fet, i ja li poses fet.
I no, és jo millor, és cru.
Ah, va, i deixes...
Unes teiadetes, jo en aquesta de llauna,
sí,
ja t'hem controlat, són 5x4, són 20 trossos, i el que té aquesta carn, li hem posat sal i preva bo, perquè sigui gustosa, jo m'agrada escovent un poquet, pos en el forn 35-40 minuts, vas vigilant, veus que se desferra de les voreres quan ja comença a estar cuita, de la llauna, i l'op i col·loig aquest 5x4 de les teades de llom, i si és porc ibèric també és molt més gustós encara. I llavors tens 5 minutets més a la safata, diguéssim, en el prestatge del mig del forn, i els darrers 12 minuts fins a fer un total de... són 20, 35, 40, 52 minuts, més o manco, que se faci sol, la part de baix de la coca perquè quedi ben cruixenta. La poses a baix i la treus, la poses damunt un posador, li fas un ratxet d'oli, la deixes refredar, no massa, perquè també, que sigui un pot de bé, jo la trobo més gustosa, sí, sí, fas els trossos i a menjar.
Ah, oh, gens, ja ho heu sentit, eh? Ja veig que tenim deures. Amb qui la compartiries, aquesta coca de proves, Jaume, ara?
Buah, la compartiria, sobretot, a mi com m'agrada en l'estiu, és cotxe en raïm.
Oh.
La compartiria amb la meva família propera, però també amb la família que m'ha donat el món del teatre. Tot aquest equip boníssim que tenim a Vilafranca, amb en Jordi, en Naina, en Joana Maria, en Àngela, que ja està molt d'anys, en Maria Lida, tots són dones. No? Estic com el bon Jesús en mig de totes les dones, que diuen, entre totes les dones, feim una feina meravellosa. Mm. I els agraeix que s'hagin deixat empaltar, contagiar d'aquest entusiasme meu pel món del teatre i que, en fi, tenim fira, n'han tingut 25 anys i per envant.
I
la meva obsessió és que això, després de jo els ho dic sempre als polítics, presidenta, conseller, després de tu i de jo, això ha de poder continuar. Per tant, no me posa fonament perquè això continuï. I venguis partit polític que vengui darrere. Això és necessari.
I que així sigui, i és dia que se va necessitar la gent va respondre, que això també ha de ser molt emocionant. Se'n va estens, Jaume, però ja veus que podríem xerrar dos programes amb en Jaume Gomila, que no mos passi res tocant fusta, però estem en bones mans i mos veiem en el teatre, mos veiem per Octubrefia a Vilafranca.
Millor en el teatre.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Fata l'or, te tal sense tant una cindri, te tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fata l'or, te tal si nedam amb pilotes, te tal si deixam que se parra de balles termòmetres a 25. I fata l'or, te tal sense tant una cindri, te tal si me dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Fata l'or, te tal si nedam amb pilotes, te tal si deixam que sa barra de ballis termòmetres a 25.
Fa calor, però nosaltres volem posar un plat a taula. No sé si el que mos recomanarà en Marta Vilà, el que ara mos du, aquesta investigadora en cèl·lules mare, en medicina regenerativa, professora a la Universitat de les Illes Balears, mos traurà sa calor, no, Marta Vilà? Com estàs?
Molt bé, moltes gràcies.
A veure, quin plat a taula mos poses avui?
Jo vos duc una escudella fresca, que encara que molta gent pensi que s'ha de menjar calenta, se pot menjar freda i no passa res.
Vinga, nosaltres la menjarem freda perquè fa calor. No sé si és més un plat de sopar que de dinar. Crec que de dinar, perquè és bastant potent, no?
Sí, jo recomanaria per dinar.
Val. I per què s'escudella fresca? Amb què o amb qui te connecta?
Me connecta molt amb la meva predina paterna, bé, que jo li sa abuela, perquè tenia orígens murcià, origen murcià, i sempre mos en preparava l'estiu. O sigui, jo record, sobretot els principis d'estiu, que mon pare i mon mare encara feien feina, passava molt de dies a casa seva a Can Pastilla, i després de fer un cap fico a la platja de davant, anàvem a casa seva i mos esplejava aquest pla fantàstic, que a la meva germana no li agradava molt, però a mi sí, per tant, jo sempre que n'hi havia estava supercontenta.
Ara te demanarem els ingredients, a veure si també mos pots explicar com el fas, però t'estava escoltant, Can Pastilla, estiu, sa predina, sa escudella, els pares fent feina, això sona un poc a verano azul, no?, aquests estius de vora la mà.
Sí, totalment. Record molt la tornada, tot el ritual de fer-nos els despeus d'arena amb un pol ja de vora la cera. Sí, me transporta molt.
Amb bicicleta o fent castells de sorra passàvem els estius quan érem nens. Per la voreta, allà on el mar s'esborra i sempre perdien els dolents. Ja de més grans, de juny fins a setembre, l'estiu és una rampa d'emocions. De festivals, d'amics que són per sempre, d'amors, de borratxeres i cançons.
I de veure com fas tu l'escudella fresca i a veure si la fas igual que la teva predina. No sé si t'ha passat la recepta, si tu la fas com la recordes visualment i gustosament, a veure com hem de preparar una escudella fresca.
Jo, la veritat, que no tinc la seva recepta escrita, la qual és una pena, perquè seria encara més bona. Sí que ma mare m'ha explicat una mica com ho feia, però bàsicament és utilitzar les verdures d'estiu que tinguem un poc per la nevera, un carabassó, mongeta tendra... Jo qualque vegada hi poso el tronc d'un bròquil per aprofitar-lo, i un pot de pastanaga per donar color, i molt important, la cebada, la ceba blanca d'estiu, d'aquesta tan bona. I després faig un sofregit en tot això, i pot ser les mongetes pintades, llavors, que és el que fan un plat especial, i que bulli, que faci xup-xup. Jo normalment me deix qualque cosa, no sol tenir moraduix, que és el que hauria de dur, de vegades hi poso un pot de llorer, ara qualcú se posarà les mans en el cap. Però el que li dona estoc també és posar-hi molt de prevavor.
Sí.
I tant de cortir, si pot ser, i això ja estaria.
I ja està, no? I
us pot esperar així fins que tornen de la platja.
Efectivament, o pel dia següent, o en volar aquest plat d'escudella fresca, nutritiu i amb verdures de temporada, allà per Anglaterra, Edimburg, per Belfast, quan estudiaves, menjaves bé.
Va ser quan vaig començar a aprendre a menjar bé, perquè els anys d'universitat que vaig passar a Lleida no ho miraven gaire. Tot era més precari, al final és vida d'estudiant i no hi havia temps per això. Però mudar-me a un país en què la gent s'alimentava d'un sàndwich i patatilla per dinar, acompanyat d'una beguda isotònica, va ser un xoc total. Llavors va ser un moment en què sí, jo vaig començar a comprar tot de verdures orgàniques i coses així, llavors amb un temps sol és un equilibri, no?, d'entre poc i massa.
Jo tant hauria de dinar, dinar avui a Can Marta Vilà.
Me passava que jo solia tenir el millor tàper de la taula, la qual va ser un xoc quan vaig tornar aquí, passava totalment desapercebuda i clar, és una decepció bastant gran.
Clar, això depèn un triomf o destaca en funció també de qui té en el seu voltant. I abans, si mos escoltau a trossets en aquesta conversa, de Marta Vilà González, és professora, és investigadora del grup Tercit de UNIX, UIB i DISBA, de l'Institut d'Investigació de Salut, i parlaves de les teves companyes, dones, hi ha cada vegada més dones en el món de la investigació?
Encara hi ha un poc de disparitat, i sabeu, sobretot en els nivells més alts. O sigui, ara ja fa anys que les carreres, sobretot les enfocades en sanitat i així, hi ha un percentatge més alt de dones, també ara a nivell de fer la tesi doctoral i inclús a nivell de postdoc, però és vera que en els llocs més alts encara no hi ha un 50-50. Jo crec que quan era allà a la Universitat de Cambridge, en el nostre centre, crec que hi havia un 20% de dones, una cosa així.
Ja. Hi ha algun motiu?
Bé, és que mos envolta per tot, no? Al final això és un reflex de la nostra societat, que se donen menys oportunitats o hi ha un prejudici de envers a qui té millors capacitats d'investigació o de lideratge, no? En molts casos, però està més que demostrat que les dones poden liderar moltes coses a la vida, i entre elles un grup d'investigació.
Sí, sí. Tu tenies referents en ciència quan estudiaves allà a Mata de Jonc?
Bé, ma mare és professora de biologia i ella havia fet la tesina i tot, i clar, jo a Mata de Jonc encara no tenia molta idea de què era això de la investigació i tal, però crec que ha millorat molt això amb els temps, i de que abans no mos xerraven gaire de científiques, i jo preparant xerrades d'aquestes que se fan són de febrer per motiu del Dia de la Dona i la Nina en Ciència, he descobert jo personatges importants. Sí. Però sí, ma mare sí que sempre mos ha intentat ensenyar exemples d'altres, no? I una antropòloga britànica fantàstica, Mary Anning, que va ser superpionera perquè no només era dona, però també era pobra, i ella va decidir que ella volia veure fòssils,
sí,
i van donar en quaretes.
Sí, 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 sí. I de importantíssims també aquests referents, no deixar de fer difusió de la ciència i des d'aquesta perspectiva. Ja quasi que anem acabant, però ara pensava una d'aquestes preguntes que no sé si, com a vegades un professor meu deia, pregunta inútil, bé, s'ha de poder demanar de tot. Les cèl·lules també se mouen i funcionen en funció del que menjam?
Bé, primer de tot, no hi ha preguntes estúpides, bueno, dèiem en ciència. I segon, sí, efectivament, o sigui, nodrir les nostres cèl·lules amb productes bons és important, no? Al final hi ha mecanismes molt potents per lluitar contra els radicals d'oxigen i tots aquests elements que causen una mica de toxicitat a les nostres cèl·lules. O sigui, al final, nosaltres a nivell celular i a nivell d'òrgans tenim eines per desfer-nos d'aquests detritus, diguéssim.
Sí, sí.
Però com més coses bones li donen a les coses, millor estarà.
És a dir, que hem de fer, i ja anem acabant, per tenir unes bones cèl·lules sanes, Marta.
Però sempre cuidar l'alimentació, protegir-nos molt bé del sol i estar poc estressats.
Ai, s'estrès. S'estrès fa més mal de lo que mos pensàvem, no?
Sí, efectivament. Mm. Els nivells crònics d'estrès estan lligats a molt de problemes de salut, per tant, ara hem d'aprofitar en l'estiu, estar un poc més tranquil.
Sí, i tenir en compte durant l'any, que ni res crema ni ningú mos persegueix. I si teniu ganes també de desestressar-vos, escoltau la ràdio, si pot ser entre avui i demà, que a partir de dia 31 d'agost serem amb vosaltres cada dia en directe de 8 del vespre a 10 del vespre. Així que, per favor, feu-nos companyia, que vos necessitam. Marta Vilà, ha estat un plaer. Moltes gràcies, bona feina, i a tu sí que te necessitam, i a gent com tu, la nostra secundari. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.
L'estiu és llibertat. Cremar-lo al teu costat. És pura intensitat. Promet-me que no acabarà.
A IB3 Ràdio, entre avui i demà.
IB3 Ràdio és música.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raül Valls.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, és a l'enrevés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en casa nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
No fa falta que tanquis amb clau cada porta. Som un àgil i experimentat acròbata. No fa falta que encara me vulguis fer caure. Vaig en rodes, som el rei de s'estapa ballades. No fa falta...
Sebastià Portell, com estàs?
Molt bé.
Tens una recepta preparada?
Sí, és una recepta que no és recepta, de fet. És com una intuïció, quasi.
Ah, molt bé. Nosaltres vos demanem que poseu un plat a taula. En Sebastià Portell, escriptor, traductor, quin posa?
Jo seré molt bàsic amb això, però una coca de trampó. És el millor del món.
Molt bé, i a més en l'estiu, que bona, no?
I tant.
Però tu cuines.
Cuin, sí.
Saps fer la coca de trampó?
Sí.
La fas?
Hi ha dies que surt millor, dies que surt pitjor.
Val.
Però la sé fer.
I tens algun truquet?
Sobretot està molt pendent de tot el procés. Uh-huh. És a dir, ara no seria capaç de dir-vos cap quantitat, cap res de res.
Sí.
Però sí que sé com ha de ser la pasta, abans d'enfornar-la. Més o manco tinc la intuïció de dir qui li falta oli, sí. Qui li falta... Jo la faig en cervesa, també, en sí, comptes de... Sí. De llevat, directament. Llavors, aquests equilibris, no sé com, però m'acaben sortint.
Uh-huh. És a dir, intuïció, li poses focus, sí. Vas fent, creativitat, ara un poquet d'aquí, ara un poquet d'allà. I ara, aquest estiu, l'estàs passant a Mallorca, el manco tens d'estiu, però vius a Barcelona. A Barcelona sí. També te poses a cuinar una coca de trampó?
És que sobretot em faig allà, perquè és la meva manera de tornar aquí. De és connectar. Vera que venc molt per feina, i això és un privilegi que tenc. Després, privilegis que tenim els treballadors autònoms és que poden voltar un poc, no? Uh-huh. I sempre intent tenir feina aquí i allà, no? Si he de fer un esdeveniment cultural a Mallorca, hi vaig de cap. Però és vera que la majoria de part de temps la pas a Barcelona i allà m'adu molt a Mallorca poder fer una coca de trampó, compartir-la, sobretot, Ventura, si només som el meu atlot i jo, que vivim junts, no mos posarem a fer una coca de trampó. Oh, sí.
Oh, sí, perquè pots fer-te mai però... que trobis,
també,
i se congela,
és ideal,
també. Jo
és
crec
ideal.
Que també la pots congelar.
Ostres, no m'he provat
mai. Crec, perdoneu-me si no, però crec que sí, eh?
Sortirà qualque
sí,
purista a dir-mos que no.
Jo crec però que se pot, clar, fas i se pot. I ara que te miri, que mos has acompanyat tota la setmana, deia que vares néixer l'any 92... Ses Salines, per tant, 34 anys, sí. Tens, no? Ja els tens,
sí, sí,
els quatre.
Sí. Va,
34 anys, i veig tot el que has escrit, tot el que has fet amb aquests anys, ho duies a sa sang, Sebastià, perquè no se pot fer tanta feina sent tan jove, no? En narrativa, en teatre, en contes, no?
La veritat és que he tingut molta sort, i vaig començar molt jove.
Oh, ets bo?
Això ho han de dir els lectors,
no, però sí,
esperem.
Sí, si vas publicant, serà que te llegeixen.
Sí,
i que
he tingut sort que els lectors m'han acompanyat, sí. Tampoc d'una manera massiva, perquè no som un autor de bestsellers ni m'ho he proposat, però sí que he tingut sempre la sort que hi ha hagut lectors que hi han estat, a l'altra banda, i hem tingut converses i intercanvis meravellosos. I també editors, vull dir, he fet feina en diferents editorials i des del principi que sempre hi ha hagut això, un intercanvi, una conversa per millorar els llibres, per treballar-los junts, que jo ho aprecio molt. Hi ha autors que no els agrada que els hi toquin ni una coma ni una frase.
Ja,
i jo ho deman gairebé, de dir, ostres, n'ha estat segur que vaig bé per aquí, creus que se pot millorar de qualque manera, i no sempre, però sol fer cas de suggeriments.
El darrer llibre que has escrit és?
És Paradisos Suportables. Bé, de fet, n'he escrit un que encara no ha sortit,
sí.
Que sortirà al novembre, i no vos n'he pogut donar gaires detalls, però serà el meu primer llibre infantil.
Sí? Que bo!
Sí, de fet, serà un llibre infantil que aspirarà a ser llegit tant per infants com per joves, com per adults.
Molt bé, és que en el final, ara me fas pensar també en l'animació de cinema, no? Ahir que xerraran
clar,
de cinema.
Clar, clar, clar.
L'animació, per favor, és compartida.
Ha d'interessar tota la família, clar, si no, no funciona.
Alguna cosa interessarà un i un acudit l'agafarà sí. L'altre, però mos pot agermanar perfectament.
Sí.
I del primer llibre que vares tenir entre les mans teu, publicat, en el darrer hi ha diferència o sempre és igual d'emocionant?
Jo crec que sempre té la seva emoció. És a dir, la primera vegada, sobretot, fa una impressió brutal. Jo tenia de 9 anys i m'havia presentat un premi literari en el Premi Pare Colom d'Inca,
sí.
Que el publica Lleonard Muntaner, editor, sí. I no vaig guanyar. Però en Lleonard era el jurat i va dir, aquest llibre, encara que no hagi guanyat, jo el vull publicar.
Uh-huh.
I va ser una cosa, però ja va ser una sorpresa immensa. I llavors s'ha anat fent camí i cada vegada... que tinc per primera vegada un llibre meu en ses mans, ja sigui escrit com també traduït, és una emoció immensa, perquè dius, ostres, allò que ha estat tan immaterial durant tant de temps, mesos o fins i tot anys, per fi és una cosa, i és una cosa que vol dir moltes coses, i podrà anar de mà en mà.
L'altre dia sentia una entrevista a una escriptora que deia que mai rellegia les seves novel·les. Tu les llegeixes?
No ho he fet mai, tampoc. Si ho he necessitat, per exemple, per anar a un club de lectura, sí que, si me demanen que llegeixi un fragment en veu alta, ho faig encantat. O ara, per exemple, que estem treballant en l'adaptació del dia que va morir David Bowie al cinema. Qualque cosa he hagut de guaitar. però pel plaer propi d'allò de dir, mira, ara m'arrebatjaré en la meva escriptura, o... No, no, més que res perquè quan obris un llibre que ja has publicat, sempre hi trobes qualque errada.
Això t'anava a dir, més que plaer és se poder trobar alguna cosa que no
allò
t'agrada.
Allò ja s'ho ha de trobar qualque no? altre, no he de ser jo.
Que bo. I ara, idò, ja tens això, pel mes de novembre esperarem aquell llibre, sí. Tocant fust, perquè segur que anirà beníssim, i també te sentia xerrar, i pensava en l'important tasca dels editors, que de vegades parlant molt poquet dels editors, parlant més amb els autors, però que necessaris són.
I tant, i tant. Són els primeríssims lectors d'un llibre, són també qui pensen en com connectar-lo amb els seus públics, en com socialitzar-lo, i els editors professionals, els que tenen una vocació real d'editar textos, no són coautors dels llibres, però hi tenen molt a veure.
Sí, sí.
I crec que és important reivindicar l'ofici, també.
Sí. I Leonard Muntaner, que ara mencionaves, jo crec que la història d'aquestes illes també se pot explicar molt bé a través de la seva editorial i els llibres que han publicat.
Totalment, totalment. I a més és molt curiós perquè crec que se pot llegir des de dues línies. De les ciències socials, que és la que va fundar sobretot en Leonard en els anys 90, i després, mantenint aquesta línia, també s'embranzida que ha agafat l'editorial amb na Maria Muntaner, la seva filla i l'actual directora de l'editorial, que també ha fet una proposta molt més literària, amb ficció, amb poesia, que crec que mos enriqueix molt.
I de nosaltres avui hem compartit també aquesta conversa amb una persona, en Sebastià Portell, que és el millor conversador. No només això, quan el sent parlar pens que és increïble que un antic alumne meu sàpiga tantes coses i tingui tanta capacitat de transmetre. Això no ho dic jo, clar, ho deia Naina Roig, la teva mestra, ho publicava l'Ara Balears. És una persona que te fa sentir bé, passes gust d'estar amb ell. Nosaltres hem passat molt de gust estar amb tu, Sebastià Portell, estic segura que els nostres oients també. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bon viatge, Ítaca.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Gràcies, Fanny Guerrero, Jaume Gomila, Hugo Ramon, Marta Vilà i Sebastià Portell per haver compartit un tros de vida en aquesta conversa que m'ha més al llarg de la setmana. Ha estat un plaer conèixer-vos un poquet més i descobrir una setmana més que és molt més el que ens connecta que el que ens separa. Fins la setmana que ve. Can you remember what it looks like when I cry? I'm trying to tell you all that I can, this sweet and velvet tone, but no words ever could sell you on me after all that I've done.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
IB3 dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, per